Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, haurà de declarar dilluns als jutjats acusat de desobediència per haver facilitat la celebració de l'1 d'octubre a la ciutat. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. La denúncia d'un particular de Múrcia obligarà Serracant a passar pel jutjat de Sabadell. Tot i això, l'alcalde assegura que facilitar el vot no és un delicte.
Qui té por de la democràcia? Qui té por que la ciutadania exerceixi el seu dret a vot? Contra un estat decidit a tornar 40 anys enrere amb un increment de la repressió, de la persecució política, de la discriminació, la diferència, des de Sabadell, com a alcalde defenso i com a institució, hem defensat i defensarem que la ciutadania sempre, sempre, sempre s'expressi votant a les urnes o lliurement als carrers.
El líder de la Crida no ha aclarit si acudirà a la cita amb els jutjats o no. Des d'Alerta Solidària ja han convocat una concentració davant les instal·lacions de l'Eix Macià a les 10 del matí de dilluns, mitja hora abans de l'hora que hauria de declarar Serracant.
El Col·legi d'Advocats de Sabadell reclama un nou edifici per als jutjats de la ciutat.
El degà Manolo Hernández assenyala que la seu judicial no està preparada per acollir aquest tipus d'activitat i reclama a l'Ajuntament que contribueixi a buscar un espai per construir-ne un de nou.
En esports, Adri Cuevas canvia de rol dins del Centre d'Esports Sabadell gràcies al nou tècnic Quico Ramírez.
El migcampista va demostrar el seu millor joc aquest diumenge contra el Conquense després d'una primera volta del campionat sense cap protagonisme. Cuevas ho atribueix a la tranquil·litat que ha portat Ramírez a la plantilla.
Són algunes de les notícies que tractarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 7 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables, tot i una previsió de que podrien baixar en les pròximes hores. Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Bona tarda. Parlem avui d'una jornada marcada pel acostament d'una pertorbació que deixa ja força núvols arreu del territori, però sobretot a l'extrem oest, on ja estan arribant precipitacions de caràcter feble i dispers. Són més continuades ja a punts del Pirineu Occidental i sobretot al vessant nord del territori, on s'espera al vessant nord del Pirineu que aquestes precipitacions continuï especialment de cara a dimecres i ben bé fins migdia de dijous siguin força abundants, sobretot a cotes mitges i altes. D'altra banda, doncs avui passa aquest sistema frontal, de cara a demà ens trobarem amb una jornada on el terç nord i sobretot el Pirineu estarà molt tapat amb precipitació i al centre del dia també es produiran algunes nuvolades i alguns ruixats a punt sobretot de la meitat est i del prelitoral. La cota de neu a l'extrem nord del Pirineu nevarà totes les cotes. A la resta de la serralada i resta del territori se situarà entorn dels 600 metres puntualment per sota de cara a demà dimecres, però aquestes primeres precipitacions que ja arriben per l'oest, la cota de neu avui volta als 800, baixarà fins als 600 al Pirineu i fins als 700 a la resta del territori. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem complicacions a la C58 a l'alçada de Sant Quirze. Hi ha 5 quilòmetres d'aturades en sentit Barcelona i també 2 quilòmetres a Montcada en sentit sud. A la B30, un quilòmetre de congestió a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud també. Si mirem ja a Barcelona, aturades a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits, mentre que se circula còmodament a la Ronda Litoral. Passen 4 minuts de les 7. És la notícia del dia. L'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, ha estat citat a declarar per un suposat delicte de desobediència per haver permès l'1 d'octubre a la ciutat. La data és el pròxim dilluns, 28 de gener, a 11:15 del matí, al jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell. Tot plegat per una denúncia d'un particular de Múrcia en què l'acusava també de malversació, suborn i rebel·lió.
Serracant ha rebut el suport de tots els partits independentistes del consistori a través de 9 regidors quan ha sortit a anunciar que el jutge del cas ha admès a tràmit el delicte de desobediència per haver permès l'ús de les escoles públiques durant el referèndum de l'1 d'octubre.
La denúncia, hi havia molts elements, incorporava acusacions sobre desobediència, malversació de fons públics, suborn, cohecho i sedició o rebel·lió. En tot cas, d'entrada, el que va fer el jutge és citar-me, diguem-ne, incorporar en primera instància el delicte de desobediència. Això no treu que en el marc de la investigació doncs, s'ha anat descartant la resta o esbrinant o tenint en compte, diguem-ne, la resta d'acusacions.
Sarracant no sap encara si assistirà a la vista i ha afirmat que ho valorarà fins dilluns al matí. En qualsevol cas, no renuncia a la seva candidatura a l'alcaldia i es manté ferm a seguir defensant la democràcia.
Per moltes denúncies que interposin contra les institucions i les persones que lluitem pels drets democràtics, no ens aturaran en la nostra voluntat de seguir treballant per la ciutat i per mantenir intacta aquesta determinació perquè la ciutadania, llavors i sempre, pugui expressar-se i decidir en la llibertat emprada en el dret internacional a l'autodeterminació dels pobles, tal i com queda recollit en la Declaració Universal dels Drets Humans.
L'Associació de l'Esquerra Independentista Alerta Solidària ja ha convocat una concentració de suport a l'alcalde per dilluns a les 10 del matí davant dels jutjats de Sabadell.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El Servei Català de la Salut estudiarà la viabilitat de mantenir part del servei d'oncologia pediàtrica al Taulí, tal com ha demanat l'Ajuntament de Sabadell en la reunió d'urgència mantinguda ahir a la tarda. Així ho ha apuntat a Ràdio Sabadell el CatSalut, que també ha assegurat que el trasllat plantejat del servei del centre sabadellenc al Vall d'Hebron de Barcelona servirà per millorar la qualitat de l'atenció que s'ofereix als pacients. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta reordenació del servei respon a una instrucció de l'any 2011 que no s'havia arribat a aplicar, però que el CatSalut va decidir recuperar l'abril de l'any passat, tot plegat d'acord amb els criteris de la Societat Europea d'Oncologia Pediàtrica. Segons aquest organisme, un hospital és capaç de mantenir el grau d'expertesa quan tracta almenys una trentena de casos nous cada any. En el cas del Taulí, però, el Departament de Salut xifra en 9 i no en 17, com apuntava el PSC ahir en roda de premsa, els casos de càncer infantil que tracta anualment. Tot i el trasllat que es farà efectiu d'aquí a pocs dies, fonts de salut recorden que actualment ja hi ha diversos tractaments complexos en oncologia pediàtrica que es fan a la Vall d'Hebron i no al Taulí. Es tracta de la cirurgia oncològica, la quimioteràpia complexa, la radioteràpia o el trasplantament de moll d'os.
A tot això, el PSC ha presentat una proposta de resolució al Parlament instant la Generalitat a aturar el tancament del servei del Taulí per tal d'evitar que els infants i les famílies s'hagin de desplaçar. Així mateix, els socialistes també demanen la compareixença del delegat del govern i tinent d'alcalde d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament, Juli Fernández, per conèixer els motius per tancar aquest servei del Taulí. I tornem a parlar de justícia perquè el Col·legi d'Advocats de Sabadell demana la implicació de l'Ajuntament en la recerca d'un espai on construir un nou edifici pels jutjats. El delegat de la institució, Manolo Hernández, ha explicat al programa al matí d'aquesta casa que l'actual seu no està construïda per acollir les tasques judicials i això genera moltes complicacions i dificultats en el dia a dia.
Per exemple, l'accés a les plantes 14, on hi ha la zona dels forenses, i a les 17, al jutjat de família, només es pot fer amb un únic ascensor. Per tot plegat, el degà del Col·legi d'Advocats emplaça la Generalitat a construir un nou edifici per acollir els jutjats i per això han demanat una trobada a l'Ajuntament per treballar de manera conjunta per trobar l'espai on pugui ubicar-se.
Nosaltres el que estem demanant i estem reclamant, ho estem dient a la Generalitat, ho estem demanant ja de fa temps a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Justícia, i volem ara buscar la implicació de l'Ajuntament. Volem buscar la implicació de l'Ajuntament perquè és clau en solventar un tema com ara aquest, perquè l'Ajuntament hauria de proporcionar un solar en el que construir el nou edifici judicial, i ho fem perquè estem convençuts que és un problema de ciutat, és a dir, no és un problema dels advocats, no és un problema, és un problema de ciutat, és a dir, afecta a tota la ciutadania i fins i tot a tota la comarca, perquè clar, els jutjats abasten totes les poblacions del partit judicial.
Però per Hernández, els jutjats de Sabadell pateixen un col·lapse total en tots els partits judicials, una realitat que s'agreuja especialment en el cas dels casos de família. De fet, per fer front a aquesta situació s'havien d'haver posat en marxa a finals de l'any passat el jutjat número 9, però a més la Generalitat havia previst també l'obertura del jutjat número 10 per fer funcions de primera instància. Tot plegat s'ha retardat per qüestions administratives que Hernández assegura no entendre. Per això s'han reunit amb els responsables de la Conselleria de Justícia.
Bueno, hem protestat d'allò més. Hem demanat i hem mantingut fins i tot una entrevista amb la consellera de Justícia, però per fi d'intentar adelantar aquesta data, perquè són d'absoluta necessitat aquests jutjats i no hi ha hagut manera de que ho adelantin. Estan tancats en banda que no ho poden fer abans del 31 de desembre.
Hernández ha lamentat que aquesta situació fa que molts dels professionals, especialment jutges i fiscals, quan arriben a la ciutat demanin un trasllat ràpid per anar a d'altres partits judicials on es treballi amb més celeritat.
El servei de parades intermèdies dels autobusos de la TUS, en marxa des de fa just 2 mesos, registra una mitjana de 4 usuaris cada dia. Segons dades aportades a aquesta emissora per l'Ajuntament de Sabadell, les primeres hores del matí són les més demandades per aturar l'autobús entre parada i parada, un fet que ha sorprès el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero.
La gran sorpresa és que ens demana molt més, o que ens demana no, que utilitza molt més usuari de les primeres hores del matí que de les últimes hores del dia, que és un servei que està més pensat originàriament a altres ciutats per la nit. Nosaltres vam pensar que també hi afegiríem les primeres hores del dia perquè és igualment fosc i solitari al carrer, i realment és que és, la proporció és 3 o 4 vegades a 1, és a dir, és molt més usuari de primeres hores del matí que d'últimes hores del dia.
Tot i que encara és d'hora per definir un perfil d'usuaris, Guerrero apunta que les primeres dades donen algunes pistes en aquesta línia. Per exemple, la combinació entre les hores i les zones amb més demanda assenyalen a una utilització important de les parades intermèdies per part de treballadors.
Nosaltres pensàvem en alguns col·lectius com sanitaris del Taulí o polígons industrials, sobretot, perquè al capdavall no hi ha molta diferència entre aturar-te un tros més amunt o un tros més avall de la Rambla o de carrers cèntrics, no? Avinguda Matadepera. És diferent si és una zona més així que no hi ha tanta població, com pot ser un polígon o pot ser els parcs de finals de ciutat, que allí doncs, és més probable que tinguis més sensació d'inseguretat com és a la Rambla, perquè al capdavall potser la sensació d'inseguretat la tindràs més quan vagis al carrer del darrere, no?, que parar-te 20 metres endavant o endarrere a la mateixa Rambla.
Amb tot, Guerrero fa un balanç positiu dels 2 primers mesos en funcionament del servei de parades intermèdies i confia que vagi creixent en nombre d'usuaris.
Notícies vespre.
El Gremi de Fabricants de Sabadell ha celebrat la 4ª edició dels Premis Floc de Llana 2018. Enguany s'ha premiat l'empresa Lanitex, l'Associació de Professionals i Amics del Tèxtil i el doctor Josep Maria Benaúl. Precisament en el seu Parlament, el doctor Benaúl ha fet una crítica cap al govern i ha demanat un impuls de museïtzació dels elements històrics de la ciutat.
Un acte de voluntat d'una vegada. Voluntat vol dir recursos, voluntat vol dir posar-hi persones capacitades al davant d'aquest projecte perquè aquest desequilibri que hi ha entre el que sabem i el com ho acostem a la ciutadania s'ha de completar d'una vegada. Portem 40 anys i amb això estem molt malament.
Però aquesta no va ser l'única reivindicació de la vetllada, Helena.
Exacte. Blai Costa, president del Gremi de Fabricants, va posar de relleu tota la feina que l'entitat ha realitzat amb altres associacions de Sabadell, com per exemple amb els Saballuts. El president també s'ha referit a les eleccions municipals del mes de maig i ha assegurat que treballaran amb els diferents partits polítics per reflexionar sobre quin model de ciutat ha de ser Sabadell. Per la seva banda, Matías Serracant, alcalde de Sabadell, va assegurar que comparteix els reptes i objectius amb el Gremi. Un d'ells, obrir la ciutat al Ripoll i també potenciar la ciutat perquè sigui referent a la comarca.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
8:02. Des de fa 9 anys, l'associació Nous Homes de Sabadell treballa per buscar una altra manera d'entendre la masculinitat. Els seus membres rebutgen les idees d'autoritat, violència i manca de sensibilitat que s'hi relacionen i es reconeixen obertament feministes.
Tot va començar amb una xerrada de la Regidoria de Drets Civils i Gènere sobre intel·ligència emocional orientada als homes. Aleshores, els membres del col·lectiu van decidir unir-se per repensar el model de masculinitat tradicional i buscar noves formes d'expressar el seu gènere. Josep Guasch, membre del col·lectiu.
En aquella època jo no estava molt ficat en temes de feminisme encara, però a més d'intel·ligència emocional ens va obrir la porta a la perspectiva de gènere. I la perspectiva de gènere, el patriarcat, el feminisme i com aquest patriarcat fa mal a les persones en general, de maneres diferents a les dones i a homes, i sobretot als homes com ens ha castrat emocionalment.
Tots ells reconeixen que el feminisme els ha permès canviar les seves idees i potenciar aspectes de la seva personalitat que el model clàssic no permetia, com ara gaudir de les cures o potenciar el seu vessant emocional.
notícies del dia. Renfe ha iniciat aquest mes les obres de millora de l'estació de Vacarisses.
Els principals treballs que s'hi realitzaran són la construcció d'un pas elevat que connectarà les dues andanes de l'estació, amb també la instal·lació d'ascensors per tal de garantir la mobilitat dels clients. També es duran a terme tasques de recrescuda de l'alçada de les andanes.
Incendi en una nau abandonada del carrer Germans Farguell a Malivell, a Can Feu.
El foc es va iniciar per una foguera que es va descontrolar pels vols de la mitjanit. En el moment de l'incendi hi havia 8 persones dins de la nau. Per sort, cap d'elles va resultar ferida ni intoxicada pel fum. Hi van intervenir 3 dotacions dels bombers, una patrulla dels Mossos i una altra de la policia municipal.
Aumenta el nivell d'anglès dels alumnes que entren a la universitat.
Segons la Universitat Autònoma de Barcelona, els estudiants que acrediten nivell de B2-2 d'anglès ha passat del 8 al 48% en 7 anys. Aquest és el resultat de les proves de nivell realitzades amb més de 3.700 estudiants, el 55% dels nous alumnes de l'Autònoma, i acredita que tenen un coneixement d'anglès necessari per comunicar-se satisfactòriament en l'àmbit acadèmic i professional.
I el Vallès acusat del doble crim d'ASPA assegura no recordar haver disparat als agents rurals perquè es va quedar en blanc.
A la línia del que ja apuntava el seu advocat Ismael Rodríguez, ha assegurat davant del jutge que té un tipus d'epilèpsia que des de petit li provoca llacunes. De fet, assegura que només recorda que els agents rurals li van dir bon dia, es van identificar i van demanar que descarregués l'arma. El judici s'allargarà fins dimecres, just quan fa 2 anys de l'assassinat de 2 agents rurals que feien un control rutinari de caça a ASPA, al Segrià.
La Viquipèdia compleix 18 anys en plena forma. La Viquipèdia, com dèiem, aquesta enciclopèdia en línia que reuneix el coneixement a còpia d'acumular articles que pot escriure qualsevol usuari, ha complert la majoria d'edat conscient dels reptes de futur. El viquipedista sabadellenc Àlex Hinojo ha explicat al magazín Al Matí com funciona aquesta comunitat que, només en català, té gairebé 2.000 voluntaris i més de 6.000 articles.
Un voluntari del coneixement. El que fem és, doncs, mira, hi havia una escriptora, la Irene Solà, que va rebre un premi de l'editorial Anagrama. Doncs vaig anar a la seva biografia i vaig afegir Irene Solà, el 2019 va rebre el Premi Anagrama de novel·la en català i vaig referenciar la notícia del diari on ho havia llegit. Sempre hem d'afegir la referència.
Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La Viquipèdia rep mensualment entre 15 i 45 milions de visites, un fet que la converteix en la pàgina més consultada en català. El seu sistema horitzontal ha permès que la llengua catalana tingui sigui la vintena al món en nombre d'articles. Una de les xifres que ha augmentat és la presència femenina. Ara les biografies de dones són el 15%, una xifra que, malgrat semblar molt minsa, és gairebé el doble que 2016. Malgrat això, Hinojo reconeix que encara hi ha molts reptes al davant.
Tu vols mirar quins són els principals escriptors de Croàcia? A la Viquipèdia en català no hi són. I si ja digui, les escriptores ja no hi entres. O sigui, el que tenim és, clar, que la Miley Cyrus i la cultura popular i tots aquests hi són i estan molt ben representats i en 200 idiomes. Però que rasques una mica, hi ha moltíssima feina pendent. I amb el repte que nosaltres encara coneixem la realitat dels llibres, per dir-ho així. Però hi ha tota una generació que ja té 18 anys i que ha crescut pensant que la Viquipèdia és el coneixement i allò que no està allà no existeix.
Sabadell és un dels nuclis més actius en llengua catalana i compta amb una bona comunitat d'editors locals. Si navegueu per la Viquipèdia, veureu que la ciutat està molt ben explicada a través de la seva geografia, els personatges i l'època industrial.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat. Podem s'allunya del govern de Pedro Sánchez.
El Congrés dels Diputats ha tombat el decret de mesures urgents en matèria d'habitatge que ampliava aquest servei. Els vots en contra han sigut del PP i Ciutadans, però també Podem i Esquerra Republicana. El Partit Morat ha justificat el seu vot perquè el decret no inclou les mesures que van pactar amb l'executiu en l'acord per donar suport als pressupostos generals de l'Estat.
La vista prèvia del judici de Trapero celebrarà el 5 de febrer.
Josep Lluís Trapero i tres persones més passaran per l'Audiència Nacional el pròxim 5 de febrer per resoldre les qüestions prèvies plantejades per les defenses dels actuals en el judici per l'1 d'octubre.
Esquerra Republicana diu que, respecte a la decisió de Carles Puigdemont de portar la taula al Parlament, el Constitucional.
La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, ha assegurat en roda de premsa que el partit respecta totalment la decisió de l'expresident d'interposar un recurs a l'acord de mesa entre els republicans i el PSC Units per tombar la delegació de vot dels diputats suspesos de Junts per Catalunya. Tot i això, Vilalta assegura que no se'ls va avisar de la presentació d'aquest recurs, tal com assegurava Puigdemont. Des de Junts per Catalunya han volgut aclarir que aquest recurs no és un atac contra Esquerra, sinó que és un pas per seguir apel·lant la justícia internacional.
Els taxistes amenacen amb mesures més contundents si aquesta tarda no hi ha acord. Ara mateix es troben reunits amb el conseller Calvet. Ara mateix fan una marxa lenta a peu des de la plaça Catalunya fins al Departament de Territori abans que acabi aquesta reunió. I d'altra banda, Josep Borrell assegura al Parlament Europeu que les imatges difoses de la violència de l'1 d'octubre eren falses.
El ministre d'Exteriors ha assegurat en una reunió del Consell de la Unió Europea que actualment és molt més fàcil difondre notícies fake i ha posat com a exemple els episodis de violència de l'1 d'octubre. Borrell també ha afirmat que en tot el procés català la desinformació ha jugat un paper molt important.
Sorgeixen noves dificultats en el rescat de Julen, el nen de 2 anys que va caure per un pou a Totalán, a Màlaga.
La fase més delicada és la introducció de la càpsula, per la qual baixarà l'equip de miners que ha d'excavar el túnel horitzontal, que ha de conduir-los fins al punt on es trobaria el menor. Es preveu que aquests treballs durin 24 hores més, de manera que el rescat s'allargaria fins demà. Julen va caure fa 2 diumenges per un pou de 110 metres de profunditat.
I en últim apunt, Cristiano Ronaldo, condemnat a 23 mesos de presó i a una multa de gairebé 19 milions d'euros per haver de fraudat prop de 15 milions d'euros entre els anys 2011 i 2014.
El futbolista portuguès eludirà la presó després d'haver arribat a un acord amb la Fiscalia i que ha ratificat aquest matí a l'Audiència Provincial de Madrid. Avui també s'havia de seure a la banqueta dels acusats l'exfutbolista del Real Madrid, Xavi Alonso, també acusat de frau fiscal. Finalment, la vista s'ha suspès. Alonso s'enfronta a 5 anys de presó per 3 delictes contra la hisenda pública durant els exercicis de 2010, 2011 i 2012.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, l'aterratge de Quico Ramírez a la banqueta del centre d'esports ha coincidit amb la millor versió d'Adri Cuevas. Després d'una primera volta del campionat més aviat gris i amb poc protagonisme, i sense tenir tampoc continuïtat, el migcampista andalús va demostrar diumenge contra el Conquense els motius pels quals el Sabadell es va fixar en ell i el va assignar fa mig any. Marc Pijuan, bona tarda.
Molt bona tarda, Karen. L'ex de l'Ebro va ser l'assistent de Néstor Querol a l'únic gol del partit i va exhibir un repertori de passades important, especialment a la segona part, que podrien haver fet fins i tot més ampli el triomf arlequinat. Amb 3.5 puntes per davant seu, Cuevas es va sentir més alliberat en el doble pivot amb Àngel Martínez.
Bien, cómodo, la verdad que yo me he sentido cómodo, hay entendimiento al final entre nosotros, hemos sabido más o menos, todavía hay que seguir ajustando cositas porque, bueno, hemos tenido algunas desbarajuste en algún que otro momento, pero bueno, también hemos ganado mucho en nivel ofensivo en ese aspecto. Pero bueno, al final es la primera semana del míster y nos está transmitiendo su manera y nos vamos a ir adaptando poco a poco, que al final el equipo tiene que aportar esa alegría con balón que hoy hemos dado esas perlitas de ello, ¿no?
Un Cuevas que reconeix que l'arribada del nou cos tècnic encapçalat per Quico Ramírez ha portat tranquil·litat a la plantilla. Avui, per cert, l'equip torna als entrenaments, ha tornat als entrenaments per preparar el duel de dissabte a les 6 al miniestadi contra el Barça B, com sempre des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell.
L'Astralpool Natació Sabadell femení disputa aquesta setmana la primera fase de l'Eurolliga. Les actuals subcampiones d'Europa volen accedir als quarts de final d'una competició que tenen entre cella i cella.
Les de David Palma es desplacen demà cap a Košice, Eslovàquia, on buscaran ser un dels 8 millors equips del continent europeu. L'equip anfitrió, el Košice, serà un dels rivals, així com el Rapallo Nuoto italià i els dos més perillosos, el Donaix Varos hongarès i el Buliak Meni grec. Maika García, boia sabadellenca, diu que l'equip està preparat per aquest repte.
No sé si partim com a favorites o no com a favorites, tampoc hi penso. Simplement sé que hem treballat molt bé, molt dur, i que anem molt preparades per aquesta fase per tal de poder emportar-nos a la primera plaça.
La competició començarà el dijous 24 amb el primer partit contra el Košice a 7:45 del vespre. Divendres jugarà dos duels, a les 10 del matí contra el Rapallo Nuoto i a les 6 de la tarda contra el Donaix Varos, i tancarà la competició contra el perillós Buliak Meni dissabte a les 6 de la tarda. Només els dos primers equips del grup accedeixen a la següent fase de quarts de final.
La selecció catalana de futbol femení va guanyar ahir a Xile en l'amistós jugat a l'Hospitalet. Les sabadellenques Mariajo Pons i Carol Férez van ser titulars en aquest partit que va acabar sense gols i en el qual les de Natàlia Arroyo es van imposar la tanda de penals.
Sense algunes de les millors jugadores com les ex del Sabadell, Alexia Putellas, Marta Corredera i Vicky Lozada, convocades amb la selecció espanyola, el combinat català va plantar cara contra una selecció que disputarà el Mundial. Carol Férez, que hi va jugar als 90 minuts, espera que no hagin de passar 15 anys més per tornar a disputar un amistós internacional.
Ojalá esto sea el principio, pues algo bonito, ¿no? Que de aquí en adelante tengamos partidos de este nivel, que a nosotras nos hace mucha ilusión jugar contra equipos potentes. Y lo repito, creo que podemos competir bien, lo demostramos ayer, y ojalá pues eso sea un inicio de algo bonito.
A més del partit, ahir la Federació Catalana va organitzar d'altres activitats al nou municipal de l'Hospitalet, com la signatura d'autògrafs. En total es van aplegar més de 2.500 persones a les graderies, entre les quals el president de la Federació, el sabadellenc Joan Soteres.
L'edició d'enguany de la Llanera Trail ens va deixar anècdotes ben singulars i ara us n'explicarem una. La jugadora del Sabadell femení, Georgina Vila, va ser l'autora de l'únic gol del seu equip aquest cap de setmana en la victòria Porqueres per 0-1. Doncs bé, aquest partit es va disputar diumenge a la tarda, però al matí Georgina Vila va quedar en 16a posició de la seva categoria a la mitja marató de la Llanera.
Una proesa de la jugadora sabadellenca que va completar els 21 quilòmetres pel matí i a la tarda va ser titular en la victòria del seu equip contra el Porqueres, jugant més d'una hora. La davantera arlequinada apunta que en tot moment la seva decisió estava consensuada amb el cos tècnic del club.
Bé, en tot moment sabia que jo anava a córrer i també sabia les conseqüències que podria tenir haver corregut 21 quilòmetres al matí. Tot i això em vaig trobar bastant bé i vaig poder sortir de titular.
La victòria de l'equip arlequinat, per cert, permet a les de Cudi fugir dels llocs de descens i situar-se onzenes amb 18 punts.
I Laura Gómez s'ha proclamat campiona de Catalunya de duatló de muntanya. La triatleta nascuda a Sabadell es va imposar en una cursa complicada per la meteorologia adversa que es van trobar les participants a Vilobí del Penedès. Gómez va acabar davant de les seves grans rivals al triomf final, Laura Terrades i Mercè Tossell, totes dues del Club Triatló Terrades.
Aquesta és una de les primeres competicions oficials de la temporada d'una Laura Gómez que ha començat molt fort enguany. Després de fer la seva millor marca, la cursa de Cap d'Any a Barcelona, la cursa dels Nassos, també es va imposar fa uns dies a la Best Trail de BTT. Gómez ja mira cap al futur i apunta els seus pròxims reptes.
El que sí que on vull focalitzar-me és en el Mundial de Triatlo Cross a finals d'abril i la Copa d'Europa, que bueno, aviam si surt bé i puc fer una bona carrera a les dues, i aquests són els objectius principals d'aquesta primera part.
Una Copa d'Europa, per cert, que se celebra enguany a la localitat andalusa de Huelva.
El Panatlón Club Sabadell lliura en pocs minuts la 13a edició del Premi a l'Esportivitat al tirador Francisco Cabrera.
El representant del club de tir Sabadell és premiat per un gest de joc net que va tenir el Campionat de Catalunya de pistola a l'aire quan el jutge li va donar una puntuació més alta de la que li corresponia. L'acte arrencarà a 7:45 a l'auditori del casal Pere IV i serà conduït pel cap d'antena d'aquesta casa, Sergi Garcés.
I un últim apunt, que ara el Castellet segueix acumulant èxits aquesta temporada a la prèvia dels prestigiosos X Games. Games, la snowboardista sabadellenca ha estat segona a la prova de la Copa del Món disputada a l'Ax a Suïssa.
Amb unes condicions meteorològiques molt adverses, Castellet només es veurà superada per la nord-americana Chloe Kim, vigent campiona olímpica. Aquest podi se suma al que aquesta mateixa temporada ja va assolir el diu Tor de Colorado, on va ser tercera.
Un minut per dos quarts de vuit, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 22 de gener. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. No marxeu perquè la programació continua a les 8 amb l'Espia de Mahler i a les 9 amb el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.